Vine a la República. Exposa el teu punt de vista. Fes propostes sobre educació, sanitat, economia. Fem participació ciutadana. Com podem resoldre l'atur i crear llocs de treball? Com acabar amb la corrupció? Com controlar els nostres representants polítics? A la República tens la paraula. Els dijous de 7 a 8 de la tarda a Ràdio Sant Vicenç.
I una realitat, una obscura realitat. Una realitat muda que no poden tapar. I aquesta realitat, aquesta brillant realitat.
Hola, molt bona tarda. Benvinguts de nou a un altre programa de la República. I avui, que s'acosten dues dates històriques, l'1 d'octubre i el 3 d'octubre, volem parlar del tema de la repressió, precisament. I per parlar d'aquesta situació repressiva que estem vivint en el nostre país, Catalunya, des de 2017, encara que potser ve d'abans també, volem parlar amb representants de la plataforma 3 d'octubre, que es va crear precisament a partir de la vaga general que va haver el 3 d'octubre, com reacció a la repressió descomunal que va haver per part de la policia i forces de la Guàrdia Civil a tot Catalunya. I per parlar d'això tenim a dues persones aquí amb nosaltres. Una d'elles és la Rosa Seguí. Hola, bona tarda, Rosa.
Bona tarda.
I l'altra és Coqui Gassiot. Bona tarda, Coqui.
Bona tarda i bona nit gairebé ja, eh?
Bueno, encara no. Encara hi ha una mica de llum de dia. Aviat se'ns acabarà aquesta llum perquè els dies es van escurçant. Bé, abans de res, vosaltres dos formeu part d'aquesta plataforma que es diu 3 d'octubre, però, clar, teniu una història darrere i, o veniu de diferents moviments i llavors m'agradaria que féssiu una mica d'introducció de com arribeu a aquesta plataforma que es diu 3 d'octubre. Rosa.
Bé, gràcies. Ja. Això de començar sempre imposa, eh? Jo vinc de... De fet, sóc a la plataforma 3 d'octubre com a membre representant de la xarxa antirepressió de familiars de detingudes. És el nom del col·lectiu que del qual formo part i al qual se'ns va convidar a formar part també de la plataforma. És a dir, que vam valorar realment la crida que se'ns va fer i com a col·lectiu doncs ho vam veure clar, de dir que d'acord. La xarxa té un nom transparent, com podeu veure, no res metafòric, que podria ser molt bonic i absolutament doncs, també legítim, sinó que la nostra xarxa té aquest nom per poder doncs, realment expressar el que som, familiars, que tenim o hem tingut doncs, persones molt properes, fills normalment, filles, o germans, detingudes i encausades en el marc de la dissidència. És a dir, que és cert que la repressió doncs, és a tots nivells i podem parlar de repressió com un concepte que abasta moltes realitats, però en el nostre cas doncs, és molt específicament aquesta situació, no? I vam néixer a partir doncs, de tensions que es van anar donant doncs, en les vagues generals, recordeu, del 2012. Per exemple, el cas Montoro, quan va venir el ministre Montoro doncs, a Vilanova a fer tota la seva campanya pel Parlament Europeu a Vilanova, i va haver també allà tot un seguit de despropòsits i de repressió. Quan també, en el cas molt sonat, del desallotjament de Can Vies, l'espai autogestionat a Sants, i així altres casos que podrien anomenar, no? Dels 12 d'octubre, de diferents casos. Això vol dir que la xarxa doncs, agrupa familiars que s'estenen a tot el territori. Clar, i ara, sense oblidar-vos, també familiars de persones detingudes a partir, doncs, de, en concret, dels fets que es van donar a la tardor passada del 2019, del que en diem, doncs, tots els... la resposta post-sentència, no? Amb tota aquella barbaritat que va passar i que va, d'alguna manera, també alertar gent de dir no, és que també els nostres policies, entre cometes, actuen d'una manera violenta i absolutament doncs, reprovable. I vam crear-nos per poder, doncs, per una banda, donar-nos suport mutu, certament, però també i d'una manera molt clara des del primer moment per ser altaveu d'allò que passava en els mitjans de comunicació, també per poder doncs, actuar a les mateixes institucions amb compareixences i tal, i bé, aquí doncs, continuem en aquesta línia, no?
Molt bé, moltes gràcies. I tu, Coqui?
Hola, què tal? En primer lloc volia saludar i tenir un especial record per totes les persones de Sant Vicenç que puguin estar patint els efectes de la Covid i també per totes aquelles que estan patint directament els efectes de la repressió i també de manera indirecta, ja que sé que Sant Vicenç, aquest és un tema que heu patit i esteu patint, i especialment amb la gent que ara mateix es troba a la presó i que suposo que a tots us manca molt. Dit això, a veure, jo vaig arribar a la plataforma el 3 d'octubre, pràcticament des de la seva creació, però jo porto molts anys treballant fent treball sindical a dins de la meva empresa, que és la Universitat Autònoma de Barcelona, i porto temes relacionats amb el personal d'administració i servei i la seva representació sindical, sobretot treballant molt el tema de salut laboral. Però, diguéssim, quan es va començar a conformar tota la problemàtica que es va crear al voltant de l'octubre, de seguida es va veure la necessitat de preparar-nos per patir una repressió molt forta i això va fer que ja un parell de mesos abans s'estigués parlant de la possibilitat de construir una vaga general antirepressiva que realment es va començar a construir a l'estiu, i que la seva comunicació va ser el 21 de setembre del 2017. Un cop feta la vaga, doncs, molta de la gent que d'una manera o altra vam treballar amb aquest tema, vam pensar que estava molt bé que aquest punt de confluència que s'havia fet entre diferents sindicats, diferents organitzacions, fins i tot partits polítics i moviments d'àmbit social, doncs, tingués una continuïtat i això va fer que de mica en mica s'implementés això que després es va dir la plataforma 3 d'octubre.
Molt bé. Tres anys de la data del 3 d'octubre, d'aquella vaga general, pues, resulta que tenim un president de la Generalitat que acaba d'estar inhabilitat, tenim judici a Jordi Pessarrodona, no? També a la Tamara. Estem en una situació que a tres anys vista potser el títol, diguem, d'aquest debat que estem tenint del programa d'avui seria l'estat de la repressió, no? Així com hi ha els debats parlamentaris de l'estat de la nació, pues, a l'estat de la repressió. Com veieu la repressió a tres anys vista d'aquella repressió que va marcar a molta gent, no? I que la vam poder fins i tot seguir per la televisió, etc., i que va donar pues, tant, diguem, tant reportatges i una visió de la situació, no?, que es vivia a Catalunya i de l'estat espanyol. Però com estem? Estem millor? Estem pitjor? Hem avançat? Clar, ara estem enmig d'una pandèmia, però convé veure com veieu la situació, Rosa, per exemple.
A veure, jo ara aquí parlaria a nivell personal, perquè a nivell de xarxa, doncs, quan ha sortit el tema i així, a veure, la valoració que es fa, doncs, és així molt, com molt pessimista, no?, de dir, caram, doncs, cada vegada pitjor i això cada vegada més, i això és que no ens en sortirem. És a dir, que aquest discurs de lament, no?, de lamento, de lament i de...
De llepar les ferides.
Doncs hi és, no? Hi és. Però, per altra banda, a la que també, a veure, formules una mica més de reflexió i tal, doncs també surt el tema de dir, a veure... és un procés, és a dir, mai tan ben dit, és un procés, no?, que porta el seu temps, que és cert que hi ha oportunitats que s'han perdut i que es haguessin pogut, doncs, aprofitar d'una altra manera, però aquí estem, vull dir, no es tracta de replegar-nos en el... Bueno, en el moment aquest, doncs, de repressió i dir com que reprimeixen, doncs no ens movem, sinó que busquem maneres, doncs, de continuar, no?, de continuar. Nosaltres com a xarxa, per això dic que és molt la meva... Jo puc parlar com a Rosa, no?, com a Rosa, que ho expresso així. La realitat és que intentem sempre ser el màxim de resilients, perquè és que, si no, no ho suportaríem. És a dir, la repressió, quan la vius molt de prop amb els teus, pensem, i tenim molt clar, que es represalien bé ells i el seu entorn immediat. I aleshores és un cas i un altre i un altre, i has d'estar com acompanyant situacions duríssimes, duríssimes, i necessites, doncs, reforçar-te per poder-ho fer i tenir clar que això és el que voldrien, que tu, doncs, pleguessis veles, i no. No, et donen encara més elements de força, diríem, de més arguments per dir aquí estem, no? I aleshores jo crec que a 3 anys vista, doncs, el que estem veient i el que està passant, doncs nosaltres i altres abans que nosaltres ja ho havien passat. El que passa que no era tan mediàtic, no era tan conegut, es silenciava des dels mateixos òrgans, no?, de la societat i de les administracions. I per tant, és molt curiós, ara perdoneu si m'allargo, no?, però ara em ve al cap quan nosaltres, lògicament, allò que hi ha unes expressions que et sents còmode i que tot el col·lectiu nostre com a xarxa, que va creixent mica a mica, poquet a poquet, perquè costa molt entrar en una xarxa d'aquest tipus, més del que pot semblar d'entrada, però va... Hi ha com expressions que en són molt comunes, no? Com el fet, doncs, de dir, doncs, no es tracta de no defallir, es tracta de persistir, es tracta de no sé què. I un bon dia sents que això que estàs dient, o quan, per exemple, dius, a veure, és que els nostres fills i filles no els detenen i els condemnen, els sentencien pel que suposadament han fet, sinó pel que pensen. I això és que ho tenim... Claríssim. Doncs un bon dia resulta que això també ho diuen, doncs, els nostrats polítics o els nostres presos polítics, que els hi tinc un gran respecte, perquè el tema de ser a la presó o a l'exili és brutal, i més en les condicions en què s'ha portat tot això, no? Però no deixa de ser curiós o de fer una certa... gràcia entre cometes, que aquestes expressions que nosaltres familiarment hem utilitzat i que també hem dit en actes col·lectius i públics i tal, siguin també utilitzats, no? I penses, en el fons, què passa? Que és la repressió. La repressió que afecta, doncs, a unes persones o unes altres, per tant, té això que deia, múltiples, doncs, facetes, no?
I tu, Coqui, com ho veus? Perquè, clar, estem parlant i just acaben de treure's del mig a un president de la Generalitat.
Molt fort. Ah,
això és molt gros, no?
Home, jo d'entrada diré que hi ha nivells en la repressió, no? Perquè, clar, tenim un president que ha estat inhabilitat, però tenim un president a l'exili i tenim o teníem un president afusellat. Vull dir que en Quim, que li tinc un gran apreci personal perquè és una persona fantàstica, encara n'ha sortit prou ben parat. Perquè abans deies, ostres, funciona bé la repressió. Escolta, la repressió funciona de conya.
I tant.
Aquest és el greu problema. Jo sempre dic que tots els països tenen coses que els fan destacar i que funcionen bé, no? Doncs, clar, si parles d'Itàlia, doncs tothom pensa en la pasta italiana, és el bona que és, no? O els formatges francesos, els anglesos amb el seu té, o els meravellosos rellotges suïssos, no? Doncs, clar, el problema que tenim és que per el que és coneguda Espanya és per la Inquisició espanyola, que és una cosa que ha funcionat perfectament fins aproximadament la primera meitat del segle XIX i que encara té la seva herència en l'actual Ministeri Judicial.
Bé, el sol i els toros també, eh? ho dic per desmadridizar una mica.
O sigui que,
és veritat.
Si alguna cosa va bé a Espanya, dic que és la repressió. És una cosa que la saben fer molt bé, no? Si mirem la seva situació administrativa, l'actual Espanya és l'herència de l'absolutisme de Ferran VII, de la dictadura d'Espartero, del turisme Ponsí, de la dictadura de Primo de Rivera, la dictadura de Berenguer, la dictadura d'Aznar, el larroxisme, la dictadura franquista i l'actual reconstrucció borbònica. No? Clar, davant d'una situació com aquesta, doncs, te n'adones que l'única cosa que se suporta, que s'aguanta dins de l'estructura de l'estat espanyol i que és el seu pilar fonamental, és la repressió. Això és una cosa realment molt dura. Torno a dir el d'abans, que en Quim, jo penso que ha tingut bastanta sort, perquè crec que li volien fer la pell, bueno, el més trist de les excepcions de la paraula, n'ha sortit força bé, però és que són 2.850 persones les que tenim en aquests moments en processos repressius, segons els càlculs d'Òmnium. Recordeu la escenificació aquella de les cadires? Jo diria que segurament són unes quantes més, però estem més o menys en aquest número, sobre 3.000 persones, que això hauria de col·lapsar el sistema judicial de qualsevol país normal. Però com que el nostre és un país especialitzat en la repressió, no ho col·lapsarem, això. Se'ns col·lapsa la sanitat, els trens i tots els avions, tot això li costa, no? Ara, 2.850 persones en processos repressius, això no significa pràcticament res per l'estat espanyol, perquè ja saben com tractar-ho. No? Des d'aquest punt de vista diries, ostres, estem molt malament. No ens equivoquem, no estem malament. Potser estàvem pitjor fa 15 anys, perquè fa 15 anys potser no érem conscients de la situació que estàvem vivint. També hi havia molta gent que patia la repressió, però era molt menys, i no hi havia, diguéssim, la percepció social de la realitat del problema, i és que, diguéssim, Espanya no és un país democràtic, és un país demofòbic, i Catalunya no és una autonomia, sinó que és un país ocupat. Aquesta és la realitat que hem de tenir clara, no? Llavors, si com a mínim tot aquest procés ens fa despertar i ens fa veure on estem, quina és la realitat, quina és l'única cosa que ens lliga amb el projecte polític a Espanya, que és el terror i la repressió i la persecució, començarem a saber exactament on som. I l'altra cosa és que per dir-ho d'alguna manera, per frenar-nos, per no deixar-nos fer el que nosaltres volem, que és, diguéssim, construir una nació des dels principis de la democràcia i des dels principis de l'autodeterminació, han hagut de tornar a implementar una repressió brutal, cosa que ha vist tothom, i no només s'ha vist aquí, sinó que s'ha vist a tot el món. Amb això vull dir que potser estem malament, però és el conte de l'emperador, no? L'emperador va despullat. L'emperador va despullat, no li han fet un vestit nou. L'emperador és despullat. I aquesta, jo diria que és una gran victòria de la societat catalana. Fer veure que l'emperador és despullat.
Sí, està molt bé. Però al mateix temps, diguem, és veritat, també, i això ja va passar en el temps de Franco, no? Que els últims anys de Franco, los últimos coletazos, pues van ser d'una repressió molt forta, molt dura, i que a vegades fins i tot no s'esperava, no? Aquest tipus de reacció. La realitat també és que tenim un règim on el rei emèrit s'escapa, fuig, no? De la justícia, i aquesta justícia no diu ni mu. En canvi, busca qualsevol cosa per posar la garjola o el que acaba de passar, no? És a dir, que si no es compleix amb una ordre superior, com és una junta electoral, pues tot un president de la Generalitat que està escollit en unes eleccions per un Parlament i tal, però resulta que és l'último mono. Vull dir, ha de fer cas d'aquesta junta electoral i la llibertat d'expressió pues, li està prohibida. Però la qüestió, i aquí ve una mica a l'anàlisi, no? O sigui, la repressió també genera terror, genera por. I llavors la por pot arribar a paralitzar a la gent. I al mateix temps estem en una situació de pandèmia on per les dificultats sanitàries, precisament, no ens podem manifestar lliurement. És a dir, ho hem de fer amb unes circumstàncies cada cop, diguem, molt, molt, molt concretes, molt vigilants, etc. Clar, i per això jo volia saber també, anant una mica més fi, com anem. Anem, diguem, aquesta repressió genera més consciència i està avançant amb una ciutadania que pensa, almenys, més lliurement, encara que no pugui actuar. És a dir, quina percepció teniu vosaltres d'això? Perquè, clar, jo, diguem, des de casa meva o amb els contactes que tinc, doncs és una mica limitat, però vosaltres que esteu en una xarxa, en xarxa, diguem, possiblement copseu una mica més no, l'estat d'ànim, no, de la gent.
A veure, tot és complicat, pels elements que tu has dit. Això és claríssim, no? La pandèmia no ajuda i el fet repressiu doncs, és dur i bé, complica les coses. Però el que també és una evidència és que per molta repressió que hi hagi, la gent no deixarà de pensar el que pensa perquè ho expressaràs d'una manera o d'una altra, hauràs de veure quina és la fórmula millor per protegir-te i protegir els teus, m'explico, perquè també depèn del moment, doncs, a nivell personal i col·lectiu, doncs s'han de buscar unes estratègies unes altres, però el fet clar és que si tu creus en un seguit de coses i creus doncs, en el dret a l'autodeterminació i una mica més enllà, si les que creiem, no? I estic també parlant a nivell personal, perquè en la xarxa que jo represento, doncs la gran majoria també ho compartim, però hi ha gent que el fet independentista no li és tan proper, m'explico, no és una opció tan clara o tan... però en canvi tots ens uneix doncs, a veure un sentit de responsabilitat davant doncs, dels casos que es donen de repressió i d'entendre que les coses es resolen de forma democràtica, no apallissant a la gent, no? I reprimint. I dic això perquè si la repressió el que busca és que la gent pensi d'una altra manera, doncs estan ben equivocats, val? Estan equivocats, doncs el govern espanyol, com està equivocada la Generalitat, i em sap greu dir-ho perquè és el govern del meu país, però quan actua d'una manera repressiva contra la nostra gent jove. És a dir, les imatges dels antiavalots apallissant, maltractant, vexant, o també doncs, sent els que indueixen a unes determinades detencions en la població, doncs són fets que no són gaire dignes. No els vull jo en el meu país, m'explico, ni en el futur del que hem de construir. Per tant, jo dic i repeteixo, la repressió com a tal, clar que ens fa mal i pot doncs, frenar d'alguna manera un tipus d'actuacions, però això no canvia la manera de pensar i no resol el problema, claríssimament. Jo ho veig així, eh?
Sí. M'agradaria dir que, a veure, evidentment hi ha una utilització política de la pandèmia i, a veure, això en el fons tampoc no ens hauria d'estranyar perquè és bastant normal, perquè tots utilitzem qualsevol eina, diguéssim, una miqueta per moure les qüestions polítiques. I, però o sigui, dins d'aquesta normalitat crec que la plataforma hem sigut capaços de generar uns mínims, per exemple vam ser els primers que vam fer una manifestació diguéssim comunicada i que no es va prohibir després de molts recursos perquè recordeu, no sé si ho recordarà ningú, però ens ho va prohibir Marlaska directament. Aleshores vam aconseguir, després de treballar molt a nivell de fer recursos i tal, que no se'ns prohibís una manifestació, perquè el dret de manifestació teòricament no es pot prohibir. I aquest va ser un pas molt important de tornar a reemprendre una miqueta la presència en els carrers. Jo sí que crec que s'ha de fer ser molt, molt curós amb aquest tema, eh? Perquè ja abans he volgut fer una salutació a la gent que està patint la Covid, perquè hem de tenir present que hi ha gent que està patint molt i que ho està passant molt malament amb el tema de la Covid, no només amb el tema directe de la malaltia, sinó amb les conseqüències socials i econòmiques que hi ha aquí al darrere, no? Aleshores, clar, davant d'això, sortir al carrer, sí, 5.000 persones, tots agafats els uns als altres, i potser ja no és només, diguéssim, la imprudència que podria ser sanitària, sinó la imatge que arribem a donar, de com si això no ens importés el patiment dels altres. I això estaria molt fora de lloc, des del meu punt de vista. Aleshores, penso que sí, que hem de trobar la manera de mobilitzar-nos, de protestar, de fer el màxim de pressió possible, però sempre mantenint al màxim, diguéssim, aquesta qüestió sanitària i de la pròpia seguretat de les persones, que per mi és bàsic. I quan parlo de seguretat de les persones no parlo només de la Covid, eh? Vull dir, jo crec que sempre hem d'anar per la via no violenta i per la via del respecte a les persones, no només el respecte físic, sinó també el seu respecte personal en tots els nivells. No sé si m'acabo d'explicar prou bé, no? I aleshores, però sí, hi ha iniciatives que s'han fet aquests últims dies que han estat molt reeixides i molt, molt interessants, i hem de seguir treballant en aquesta línia, no? Si som capaços de sortir al carrer, encara que sí, amb molt grans manifestacions, però mantenint aquestes mesures de seguretat, jo crec que sabrem o aconseguirem l'objectiu de la mobilització. Perquè no hi hem de renunciar, eh? Aquesta és l'altra. Eh?
Sí, jo hi estic d'acord.
Tan important és el dret a la salut com el dret, diguéssim, a la llibertat d'expressió, a mobilitzar-se, al dret a protesta. Tot això és un conjunt de drets i hem de vetllar perquè tots es puguin exercir de manera correcta.
Sí, hi estic molt d'acord, eh? Hi estic molt d'acord i crec que en aquest sentit, doncs, se'ns demana d'alguna forma doncs que pensem i que tinguem la capacitat d'això, de ser creatius, no? I de ser-hi. Perquè és l'única manera, vaja. Vull dir, no podem esperar que tot ens vingui donat doncs, pels polítics, ni molt menys, sinó que els polítics passen, els partits passen, i en canvi el sentit de, i la necessitat doncs, de ser poble i de donar una estructura a aquest poble i aquesta identitat que sigui reconeguda, això continua. És a dir, que... I és, per tant, responsabilitat ja també, ja dic, de cadascú de nosaltres de fer-ho possible, d'anar empenyent.
Totalment d'acord.
Tu, Rosa, abans deies, si creus en el dret a l'autodeterminació, però, clar, resulta que el dia 3 d'octubre de 2017 va sortir molta gent que no estava especialment motivada per l'autodeterminació.
Clar.
I ho va fer precisament en solidaritat, amb altra gent que sí que... Bé, havia anat a votar perquè volia construir el seu país, perquè volia la independència o perquè no la volia i considerava que ho tenia que dir amb una urna.
Sí, sí.
És a dir, per raons democràtiques. Llavors, clar, aquest aspecte de la lluita contra la repressió ens trobem que uneix a gent molt diversa.
Sí.
Des de l'independentista, que tota la vida ha sigut independentista, el sobiranista, que fins fa 4 dies deia, bueno, jo estic pel dret a l'autodeterminació, però per mi crec que el millor és una república espanyola, però, diguem, com cal, no? Democràtica, etc., no una monarquia. I fins i tot el que diu, bueno, pues, a mi això ni em va ni bé.
Sí, però
no és important. Com alguns discursos a vegades es senten dins d'algun sindicat, per exemple el meu, jo soc de Comissions Obreres, que es diu, no, primer lo social, i es desvincula
lo
social de lo nacional, no? Però això, des de la plataforma aquesta del 3 d'octubre, només sou independentistes? Només hi ha sobiranistes?
No.
Expliqueu una mica.
Coqui.
No, la plataforma 3 d'octubre no es defineix com una organització, diguéssim, independentista. Es defineix com una organització que està de defensa dels drets i, bàsicament, antirepressiva, no? També et volia dir que això de ser de Comissions Obreres és una cosa que es pot curar, eh? Tu no pateixis, que això té cura.
Tant de bo, seria molt bé.
Fa 50 anys.
Doncs et felicito perquè, sincerament...
No crec que m'ho curi, però hi ha poca
afiliació sindical i trobar una persona que ha estat afiliada durant 50 anys és una cosa que a mi em fa cura. Bromes a part. Continuo amb el que ara m'he perdut, no? Estàvem parlant de...
Que hi ha gent diferent.
Sí, a veure, és que tu has dit una cosa que a mi em sembla importantíssima. El que està en contra de la repressió està a favor del dret d'autodeterminació, perquè l'única manera de no acceptar el dret d'autodeterminació és amb la repressió. Per tant, si tu estàs a favor del dret a autodeterminació, no ets una persona repressiva. I si ets una persona repressiva, estàs a favor del dret a autodeterminació. Perquè el dret a autodeterminació no vol dir que estiguis a favor de la independència, sinó que estàs a favor que la gent decideixi quin és el que vol que sigui el seu futur de manera col·lectiva. I aquest és el principi democràtic que ens ha d'unir a tots. Perquè de la mateixa manera que un estarà a favor doncs, de construir un estat en forma de república absolutament independent, un altre voldrà una altra cosa, com jo què sé, o potser hi haurà molta gent monàrquica que és profundament democràtica i que li encantaria convèncer la majoria de la gent d'aquest país que estar dins de la monarquia borbònica és una cosa fantàstica. Sí, sí. Però, escolta, si ets demòcrata, fes-ho convencent als demés, no a hòsties, perquè aleshores és quan perdem, diguéssim, qualsevol argument. No sé si m'acabo d'explicar, no? Vull dir, les persones demòcrates no estan mai a favor de la repressió. Les persones demòcrates estan a favor de que la gent decideixi lliurement el seu futur. I, fins i tot, aprenen a conformar-se, a conviure amb, diguéssim, eleccions que per ell que són majoritàries perquè potser no són les seves. Perquè aquesta és l'altra cosa que realment és molt important a dins d'una democràcia. Una democràcia, diguéssim, ha de fer el que vol la majoria, però també ha de mantenir el respecte dels drets de les persones minoritàries a que puguin continuar defensant les seves, diguéssim, propostes polítiques, encara que siguin minoritàries. I han de trobar respecte, i han de trobar espai per poder treballar. Perquè és que si no, tornem a fer el que hem fet sempre, que és construir dictadures disfressades de sistemes electorals. Sí. I això és el que no pot ser.
Sí, sí, tots tenim en el cap situacions que la democràcia, o en un context democràtic de votar, la majoria ha votat una cosa que ha estat tan deplorable com posar Hitler en el poder. I, per tant, doncs, s'ha de ser molt curós amb això de dir, escolteu, la democràcia ha de servir perquè tothom pugui tenir el seu espai de manifestació, d'expressió i de poder desenvolupar les seves idees que, a lo millor, en un altre moment doncs, seran més majoritàries. Hi ha una cosa que ja sé que ven poc, però que ven poquíssim, però que jo personalment ho trobo que és essencial, és el comportament ètic dels col·lectius i de les persones com a tal. És a dir, si tu fas una reflexió profunda sobre allò que penses que humanitza i allò que deshumanitza, és claríssim que la repressió no humanitza. Sigui la repressió de l'1 d'octubre o sigui la repressió de fa doncs, més anys o la de passada o la d'ahir quan hi van haver també detencions per poques que fossin. Però això deshumanitza, això no ens fa persones, això ens crea ferides que són absolutament deplorables. No. Jo crec que el tema aquest ètic és una qüestió que no se'n parla i que també hauria d'estar en el debat públic. Allò que ens humanitza i allò que no. I hi ha, clarament, doncs, crec que persones que fins i tot tenen doncs, uns interessos i uns anhels de justícia social importants, no? I ara parlaves doncs, de comissions i altres sindicats, que hi ha gent i gent bona, que amb bones intencions, però que caldria que s'obrís més el ventall de debat i de coses a reflexionar i possiblement doncs, tindríem més aliats.
Com veus, Albert, la Rosa sempre és dins de la plataforma 3 d'octubre la nostra mega intel·ligència emocional, que és molt important.
Al fons.
Al fons, perdona. Sí.
No, jo crec que el tema antirepressiu és molt important, però que va més enllà de la garrotada. I el més important de tots és precisament la repressió intel·lectual, la repressió interna. Perquè, finalment, és cert que diguem que hi ha tot un sector, un segment important de gent que, diguem, no té clares les coses, però a vegades hi ha alguna cosa que et dona la llum, no? I et fa veure les coses d'una altra manera, com va passar el 3 d'octubre, no? Va veure el que havia passat el dia 1, va veure una convocatòria i no li va importar de quin sindicat era i es va afegir a una mobilització amb la mesura que va poder, clar.
Sí, perquè sí, sí.
No a tot arreu, a la SEAT, per exemple, no es va poder afegir la gent. Els sindicats, Comissions i UGT, que són majoritaris, no van estar d'acord i realment va ser una mica difícil. Poso aquest exemple. No? Uh-huh. Però més enllà d'això és la repressió, diguem, interna que tenim en general la ciutadania per poder expressar lliurement el nostre pensament.
Mm, sí.
D'una manera natural.
Jo recordo una imatge preciosa.
Hauria de ser normal poder parlar de quin país és el que volem, de quina monarquia, si volem monarquia o volem una república.
Sí, sí.
I això s'hauria de poder expressar a cada sindicat, a cada assemblea. Vaja, que no s'hauria de censurar ni senyalar amb algú, per lo que deies tu, el Coqui, no? Que un mm-hmm. pensa d'una manera i un altre pensa d'una altra. Molt bé. Mm. O fer un referèndum.
O convèncer. No? Mm-hmm. Jo recordo que hi va haver una imatge preciosa el 3 d'octubre, que era una parella jove, recordo dos nois o dues noies, o un noi i una noia, no me'n recordo, joves, que els van fer una fotografia molt bonica, que portaven les banderes lligades a l'esquena com si fos una capa, i un portava una estelada i l'altre portava una bandera espanyola, i anaven aquestes dues persones juntes pel carrer, per dir-ho d'alguna manera, manifestant-se en contra de la repressió. Per mi aquest és l'esperit, diguéssim, antirepressiu, i és l'esperit de la democràcia, no? Després ja ens discutirem, perquè mira, amb el color més o menys el mateix, per l'estampat ja ens acabarem de discutir i veurem qui té més raons, quin té menys i què és el que opina la majoria de la gent. Però l'esperit és aquest. Vull dir, si no som capaços de convèncer els altres o d'aproximar-nos per als nostres propis arguments sobre tot allò que ens sembla que serà millor, és que no estem fent un debat democràtic. No? Això és una de les coses que a mi més m'estranya o em fastidia, podríem dir, dels partits monàrquics, no? com el PSOE, per posar-ne un, no? que diries, home, és que és un partit que es diu socialista, un partit socialista monàrquic per mi és una cosa estranya, però bueno, convenci vostè de que el millor per al meu país és tenir un rei i una Constitució que ens posa tots junts i unes autonomies, convenci'm d'això. No em digui que si no vindrà el Tribunal Constitucional i em ficarà a la presó, em destituirà o m'enviaran un policia amb una porra, perquè això no em convenç.
No
em convenç, és la gran frase d'Unamuno de vencer ells, però no convencer ells.
No convencer ells.
Aleshores dius, escolti, a veure, quins arguments tenen? Què ens proposen a la gent que no ens sentim a gust amb aquest status quo? Quines són les seves propostes? Quina és la proposta que té Espanya, com a projecte polític, per la nació catalana? És que no en té cap.
No en té cap.
No en té cap. O no en té cap, o durant molts anys ha tingut una agenda oculta que és anorrear-nos.
Sí.
I això és molt greu.
Sí, sí. És... Jo veig que... A veure... que el debat polític durant molts i molts anys doncs era cosa de minories, que hi havia una gent més interessada dintre de la societat, en grups de joves, de gent d'edat, però era una cosa de minories. La gran majoria no era un tema que estés en el seu rànquing d'interessos doncs dalt de tot. I això ha canviat, és a dir, el tema polític interessa. Jo penso que és a nivell de tot l'Estat. No dic que sigui tothom, ni molt menys, ja ho sabem, que tingui doncs els mateixos plantejaments, això ja es veu, però el tema polític interessa. I pel que fa doncs, a cercles propers a mi, això jo ho detecto d'una manera claríssima. En la colla meva, d'amics, i per tant d'una edat determinada, doncs, que sempre hem anat tenint interès en temes de política i tal, però amb més distància, no? I ara això és una constant diària i molt, molt viscuda. Ja no diguem els fills, no? Per la seva, el seu compromís, els seus espais doncs d'això, d'acció i tal. I aleshores, jo crec que això és un valor important, perquè quan jo dic que interessa en aquests contextos, vol dir que la gent pensa, que la gent formula dubtes, que la gent ha d'aprendre a escoltar i a respectar-se i, per tant, fa aquest exercici de realment de no sé, de pronunciament col·lectiu, no? I personal. I això, en els moments durs que vivim, jo crec que és molt bo que es doni, perquè també és una forma de, bueno, jo almenys és així com ho vist, no? De cuidar-nos i de donar-nos doncs, força i resiliència, no? De ser resilients. Jo, en aquest sentit, quan a vegades hi ha gent que diu bueno, com estem, que malament, doncs ara no sé què, i una mica hi ha com aquest sentit de dir bueno, doncs ja no voto mai més, o, això també ho he sentit jo, eh? Poder formular que és ara més que mai, quan cal, doncs, continuar sent-hi. I això, com deia ara el Coqui, doncs que sigui expressat i comentat i per tant, doncs, objecte de debat, ens construeix, ens ajuda a construir-nos com a poble. Estem, en aquest sentit, jo diria, un passet més endavant que anys enrere, perquè som més conscients de la situació en la que vivim. Jo m'avergonyeixo de dir-ho, però és així. Vaig votar la Constitució del 78. Era molt joveneta, però la vaig votar. He viscut enredada durant anys. Mm. Hi havia gent que no, que era conscient del conflicte, però ara som més que ho veiem així. Mm-hmm. I jo crec que això és un valor, és un element de força.
Bueno, sí, ara... jo era molt petit en aquella època, però recordo les eleccions, precisament el referèndum de la Constitució, que es vivia al carrer, que era com allò o un altre general, eh? Uh-huh. Clar, és que es va haver de triar entre, sí, diguéssim, el mal menor. Vull dir, va ser una cosa que deies, bueno, escolta, bueno, de moment agafem això, no fos cas, perquè l'altre...
Sí, l'altre...
General, eh? I aleshores dius, bueno, doncs de moment això. Però tothom pensava que allò era una base de mínims per anar progressant. No era allò de dir, no, és que...
Ens instal·lem aquí.
Mai més, això és el màxim que construïu mai.
No, ni ens instal·lem aquí. Això és... Heu arribat aquí, però ara baixem.
Baixem, exacte. Sí.
Que tu mires la Constitució i hi ha algunes coses que dius, ostres, això no. Però, en general, la Constitució espanyola és exemplar. El problema és que no s'aplica. O sigui, només s'aplica la part repressiva. Tot el que són drets, no se n'aplica ni un. El dret a la sanitat, el dret a l'habitatge, sobretot, aquest és el dret al treball. Ostres, com podem tenir una Constitució que diu que tothom té dret al treball i trobar-se estructural des del 21%?
Tota Constitució té un preàmbul i té una introducció. I després venen els drets. Però, clar, quan amb el preàmbul hi ha t'han tallat tota possibilitat d'escollir si vols la continuïtat d'un rei, per exemple, d'una monarquia que va ser posada a dit per un dictador. Uh-huh. És a dir, ja no pots pronunciar-te sobre això. Si ja no pots pronunciar sobre això, si l'amnistia a tots els torturadors, a tots els que van robar durant el franquisme, etc., tampoc pots escollir-la. sinó que et diuen, no, no, això va amb el mateix paquet. Si tu vols els teus familiars i parents i amics fora de la presó, per motius polítics, has d'acceptar el Martín Villa. I tot, bueno, el Martín Villa va ser posterior, imagineu-vos. O sigui, els Rocinos i tot, torturadors, etc. Generals, bueno, diguem que estem amb aquest tipus de transició que es va dir modèlica, però que efectivament el 15M va sortir un esclat de gent que no havia votat la Constitució i jo vaig veure pancartes a la plaça Catalunya, una de molt gran que posava «Hem perdut la por». I aquesta és, per mi, una mica aquesta situació que explicava la Rosa, que per això es va avançant. És que, clar, tenim un 70% de la població que no va votar aquella Constitució i que avui encara se li posa, no, a machamartillo de, bueno, heu de ser constitucionalista, patatín, patatam. 70% de la població que han tret a votar, que no la va votar. Per tant, estem, amb, diguem, pervivint una Constitució que té una quanta gent molt d'interès en mantenir-la i amb una interpretació de jutges franquistes, aquesta és la realitat, però no donen la veu a poder que s'expressi la resta de gent. I quan jo em referia al tema antirepressiu és també això, aquest tabú de la transició modèlica és el que també hem de trencar i podem parlar tranquil·lament, no? Bueno, jo per acabar, perquè el temps passa volant. Sí, res, breument. Fareu alguna cosa pel dia 3 o pel dia 1? Hi ha alguna cosa prevista?
El dia 1 no és el nostre dia perquè la plataforma 3 d'octubre no va construir l'1 d'octubre. Aquesta no és la... Ni, o sigui que hi ha gent que treballa aquest tema i, per tant, nosaltres aquí, doncs, evidentment, des de les nostres organitzacions participarem, però la plataforma 3 d'octubre no hauria de tenir cap protagonisme l'1 d'octubre, però el dia 3 sí. Nosaltres teníem pensat una mobilització bastant senzilla pel dia 3, sobretot pel tema de la Covid, i pel tema també de que en aquests moments tampoc no hi havia uns nivells molt grans de mobilització i el que s'havia plantejat era un encerclament del Tribunal Superior de Justícia una miqueta per denunciar tot això que hem estat comentant aquí, no? Aquest encerclament estava pensat en fer-lo amb una persona cada 2 metres per al tema de mantenir al màxim la seguretat, etc etc. I nosaltres pensàvem que això amb una visualització d'unes 200 o 250 persones seria suficient. Malgrat això, clar, la notícia del dilluns i les mobilitzacions espontànies que han sortit el dilluns ens van replantejar-nos el tema. I ara, justament quan acabem aquest programa, tenim una connexió precisament amb tota la plataforma per a veure exactament com remodelem això i com intentem fer una proposta que sigui, diguéssim, estigui dins del que a nosaltres ens agrada fer, però siguin molt, molt, molt prudents amb tots els temes de seguretat i especialment amb el tema de seguretat sanitària.
Però, com estava previst?
No puc avançar gaire més que això. El que és que serà,
ja.
Serà la persona
estava previst...
a prop dels jutjats i serà al migdia.
Al migdia,
suposem que serà la millor hora. Aquesta és la planificació i avui acabarem de veure si això canvia i es transforma en una concentració estàtica en comptes de fer un encerclament o, potser, una petita manifestació de poc recorregut. Ho acabarem de decidir segurament d'aquí una hora i mitja.
Bé, com veieu, aquest programa, que té el nom de La República, no pretén convèncer, però és un programa precisament perquè la gent es pugui expressar tal com veu les coses, sense tabús, sense censura. També convido a, diguem, a gent que pensa diferent, eh? No convido a gent, diguem, que creu que ha de construir una Catalunya independent i tal, sinó senzillament que hi hagi un intercanvi d'opinions, perquè finalment la repressió també és això, no? És a dir, pensar de que aquí si la gent comença a debatre ens matarem tots, no? Bueno, hi ha una certa por i que la ve heredada de fa molt temps, no? Que el debat democràtic, i si no, mirem el Parlament, no? Mirem el que diu Ciutadans, no? En moltes intervencions. És a dir, aquí criticar o dir qualsevol cosa ja, o ficar-te amb el rei, pues ja és trencar-ho tot, no? I per tant, diguem, el que es tracta també és d'això, no? Instaurar pues una manera de fer, sobretot, i de pensar democràtica. Bé, no sé, si voleu dir alguna última paraula, perquè ja tanquem el programa.
A veure, jo el que voldria dir, això potser hauria hagut de ser el començament de tot, però ja he anat a la directa, donar-vos les gràcies en el programa, perquè tenir una oportunitat així com a plataforma i també com a xarxa, en el sentit que hem pogut, doncs, jo dir que existim i que qui tingui necessitat i vegi que li pot ser útil, doncs que ens trobi, que se'ns troba fàcilment pel nom a les xarxes, doncs és molt interessant, i és realment molt d'agrair que en aquests moments que vivim, doncs hi hagin iniciatives com la vostra que dona veu i que és una mica, doncs, un espai d'això, de respecte i de d'esperança, de ser una mica, doncs, més assenyats tots plegats i ser capaços d'això, de debatre sense por i d'anar-nos afirmant o anar-nos enriquint també amb el pensament dels altres. O sigui que moltíssimes gràcies i no sé, Coqui, tu mateix. Que...
Sí, jo dic només exacte que ha sigut molt maco, ha sigut una... Això no ha sigut una entrevista, ha sigut gairebé una conversa. Llàstima que estiguem tan lluny, perquè si haguéssim estat més a poc, si haguéssim passat millor i si haguéssim tingut unes quantes cerveses aquí per compartir-les o uns cafès, que li agrada el que vulgui, hauria sigut molt millor. Aleshores, moltes gràcies a tu, Alfons, i també a tot l'equip tècnic que treballa al darrere, que sé que sempre hi ha gent al darrere que treballa molt i que a vegades ens n'oblidem. Sí, sí. I res, encantat d'haver estat aquí. I ha estat un plaer i espero que la gent que ens hagi escoltat no m'hagi avorrit gaire.
Molt bé, doncs us enviaré el podcast perquè el pugueu difondre d'aquest programa de Ràdio Sant Vicenç. I moltes gràcies al Lluís, que està aquí senyalant amb el dit, amb el logo que té i que ens ha fet, ens facilita tot això.
I un record especial pel vostre pres polític aquí a Sant Vicenç. Doncs, sí. Tinc el entès company... que va colpir d'una manera realment important, i sí. Encara esteu ben tocats i és natural.
El company i amic Oriol Junqueras.
Oriol Junqueras, sí.
Bé, que... doncs seguim fent xarxa. Moltes gràcies per la vostra participació, Rosa i Coqui, i fins una altra. Seguirem.
Molt bé, gràcies.
Au.